Bona tarda, amb un lleuger retard, però amb moltes ganes de posar fil a l'agulla i d'acompanyar-vos aquesta estona mentre esteu fent el dinar o esteu a punt de posar-vos a taula. L'hora del vermut. El vermut virtual, com sempre. Avui tinc una bona colla i penso que passarem tots plegats una bona estona. No són gent habitual i amb un tenim gairebé un deure històric, que és el bon amic i company Paco Vall de Vell. Paco, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Escolta,
estic una mica emocionat, això de tindre un micro aquí a l'Havana amb els anys que feia que no havia estat.
Però amb la gent que potser ens escolteu des de fa menys anys, el Paco havia estat molt col·laborant a la ràdio, no, Paco?
Home, Déu-n'hi-do, amb l'Agustí.
No? Quin programa fieu, Paco?
Bueno, vam fer l'Ola del Cafè.
L'Ola del Cafè, que això... Sí, que l'Ola del Vermut és el fill de l'Ola del Cafè.
Sí, un bon fill, eh?
Sí, home, i tant.
Es porta bé, eh?
I en Gavat vam fer un magazín que també que va durar 14 o 15 programes, vam fer, que vam estar... Anàvem amb el Jimmy a entrevistar, ens vam anar a entrevistar el Pujol, el Rubianes, el Puyal, vam fer una sèrie d'entrevistes molt divertides, ens va passar molt bé.
Déu-n'hi-do, eh?
Vam fer 13 programes i allò ens vam acabar.
Coses de pes, però, eh?
Coses de pes.
I vau agafar el número 13? Va ser una curiositat?
No, potser 14.
Escolta, Paco...
I ens va quedar el d'allò que sempre em va saber molt greu no poder fer, que és el Mikimoto, que jo soc un...
Ets un fan de Mikimoto?
Un fan del Mikimoto, sí. Doncs després, i no ho vam poder fer, en aquella època va ser que sabia...
Després mirarem de fer una mica de revival memorístic, però jo estic molt content de que ens acompanyis. Ja et dic, perdona si no t'ho hem dit abans, perquè...
Home, teníeu motius, que hem fet moltes coses de concerts i tot això que...
Doncs escolta, que podia, saps que sí. La ràdio sempre està oberta.
Vale.
Perquè a vegades trobar col·laboradors al cap de setmana costa, eh? Ja ho sap l'Agustí, que a vegades m'ha ve de suplent de luxe. Avui no tenim les col·laboradores habituals. La Dolors m'ha trucat i es veu que està a Barcelona en els seus habituals actes de reivindicació feminista. Espero que li vagi bé, la Dolors.
És que
demà... Però em sembla que demà és el dia de la no violència contra les dones.
Sí, sí, és un dia, de, diguéssim, per recordar aquest greu problema, que després també en parlarem.
Col·laborem per TV3 a la primera plana.
Aquí en tenim una col·laboradora així habitual, que és la Montserrat Rofes, que també m'ha ajudat gràcies a la trucada d'urgències d'ahir. Gràcies, Montse. Perquè...
Jo miré, sóc...
Si no, això ja era com el Titanic, anava a la deriva. Com aquest vaixell que heu vist, aquesta fotografia espectacular de La Vanguardia. Hi ha un vaixell de luxe per les aigües antàrtides, a la deriva, sense capità, eh? Però no, el nostre programa no anirà a la deriva. Vas tirar el salvavides. Gràcies, Montse. I un altre que ha vingut avui també per salvar el capità Jaume és el bon amic Josep Maria Pons. Josep Maria, què tal?
Hola, bon dia.
Pels que no conegueu el Josep Maria Pons, ell és lleidatà, però s'ha instal·lat aquí a Falset i treballa a la Universitat de Castelló, no? Jaume primer es diu?
Sí, es diu Jaume primer, soc professor d'història contemporània.
Una universitat pública.
Pública, sí, sí.
També col·labora amb els centres d'estudis del Priorat i ara està a punt de tirar endavant el nou número de la revista, no?, del centre. Com es diu la revista?
La revista es diu Lo Violí, i no pas, encara que ens pugui agradar la música, però es basa en un joc de paraules entre el vi i l'oli, que són els dos productes de referència de la comarca, i si tot va bé, abans de Nadal ja ho traurem l'últim número, el pròxim número de la revista.
Que està dedicat a un home que ha treballat molt, no?, per la difusió cultural de la comarca.
Sí, sí, la portada i una entrevista anterior la dediquem a en Jaume Sabater, una mica en la línia que hem seguit en els anteriors números, de reivindicar persones que fa anys que han lluitat per la cultura en la comarca i que sovint crec que no han estat prou agraïts, no? No
se'ls
ha agraït prou, però reconeguts.
Jaume Sabater és una persona gran, molt coneguda, i ha fet llibres que la gent recorda molt, com aquell de Llops.
Sí, exacte.
El de Llops. I el difícil llibre sobre la repressió a la Guerra Civil i la repressió del franquisme, no?
Sí, sí, i fins i tot també en la nostra pròpia revista va publicar un article i, bueno, intentarem que vagi col·laborant en la nostra revista. Però ara tocava, diguem, fer-li un reconeixement públic. I intentarem fins i tot, quan presentem aquest número, fer-ho al seu poble i, bueno, fer alguna mena d'acte d'homenatge amb ell, que prou ho té merescut.
Molt bé. Agustí, com es presenta aquest programa que heu fet d'entrevistes? Perquè el Paco parlava d'un interessant programa que va fer fa anys, però tu estàs ara
en
un projecte nou.
Exactament, sí, aquesta setmana precisament, el dimarts va començar ja un programa nou a Ràdio Falset que es diu Perfils, i el que volem és una miqueta apropar a la gent una persona una mica rellevant dintre de l'àmbit, normalment volem que sigui de l'àmbit de la comarca, bàsicament. El que passa que alguna vegada ens passa algun personatge interessant, com per exemple la setmana passada va vindre el Pol Pestron, I doncs el vam agafar i també vam poder fer una entrevista amb ell, no?
I també la passarem, la del
Sí, també la passarem, sí. Doncs és un programa que he fet d'entrevistes, com deia, es diu Perfils perquè té tres perfils. Fem el perfil humà, el perfil professional i el perfil més, diguem-ne, més íntim, no? Sí. Una sèrie de preguntes curtes, doncs, a nivell doncs, de més aviat de conèixer els gustos i les coses de la persona en qüestió, no?
Sí, en directe o no és en directe?
No és en directe, està gravat. És dir, per exemple, vam gravar la setmana passada el Propeston quan va estar aquí a Marsella a la Torre Fontaubella i aquest el Propeston el passarem el mes de gener.
Estarem amatents, perquè...
Sí, els tercers dimarts de cada mes.
Pol Preston és un crac, eh?
Exactament, sí, és un personatge així una mica particular, sí.
I va parlar en català, eh?
I va parlar en català tota l'entrevista, sí,
la
sí.
La seva conferència que la va fer ara fa 15 dies...
No, i l'entrevista també, sí, eh? També en català, perfectament, molt bé. Sí.
Si hi ha ganes, es pot fer.
I tant.
Si no hi ha ganes...
És un personatge que a més no viu precisament a Catalunya, eh?
Sí. Ell viu a... Sí, és que hi ha gent que potser ho té confós.
Realment, però Preston no viu a Catalunya.
Ell viu a Anglaterra.
Ell va aprendre, li van preguntar, és a dir, com és que se parlava també el català, i va dir que ho va aprendre perquè quan li van donar el premi Blanquerna...
Sí, de convivència que dona la Generalitat.
Exactament, no? I doncs clar, diu, com he d'anar a recollir un premi de la Generalitat sense saber parlar en català, no? I va aprendre català per això, i ara el domina.
Bueno, és a dir, que té una sensibilitat que potser altres més nostrats, més propers, tenen menys.
Sí, i va viure molt temps a Madrid també, per cert, vull dir que coneix molt bé tota la història d'Espanya.
Molt bé, Agustí, abans de començar...
Avui sí. Després d'aquest programa hi ha la repetició de l'entrevista a la Miner, que és la primera persona que vam fer...
Estarem, doncs, atents i amb ganes d'escoltar el programa, i la setmana que ve ja et crucificarem la crítica.
Molt bé.
No, que és broma, eh? Espero que us vagi molt bé, eh?
Gràcies.
Paco, abans de començar amb tu, permetem que faci un recordatori. La setmana que ve fem la fira. La fira de Falset, no sé si farem una ràdio al carrer o no, espero, perquè sempre ens fan passar fred. Fa molt fred, a l'estudi s'està molt bé. Però bé, la fira ja comença el divendres, que farem una xerrada, s'organitza una xerrada sobre els primers segles del cristianisme a Tarragona, aprofitant la figura del bisbe Sant Fructuós, que va ser martiritzat al segle II, i se celebren, no sé si són els 800 anys, del seu martiri, doncs ve un interessant conferenciant que és arqueòleg, que ha fet molts treballs sobre la primera la Tarragona romana i la Tarragona cristiana. Ara s'estaven fent excavacions sota el subsol de la catedral.
Ah, sí.
I es diu Andreu Muñoz, és el director del Museu Bíblic de Tarragona. És un museu molt ben muntat, hi pot anar tothom, creients i no creients, està molt ben muntat, hi ha peces molt interessants, està al costat de la catedral, i ell ens farà una xerrada a 9:15 el divendres que ve a la sala d'actes de l'Ajuntament. Portarà material audiovisual, perquè ara, com sap el Josep Maria Pons en les seves xerrades de Lluís Companys, ara has de portar imatge, no?
Sí.
Més per parlar de temes d'arqueologia.
Sí, de vegades amb una imatge el públic es queda molt més amb la referència del que vols explicar. I tant,
es titula Sant Fructuós i el cristianisme primitiu a la Tàrraco. Doncs ja ho sabeu. Està obert a tothom. I l'entrada és gratuïta. Jo ho dic per... Paco, sense més preàmbuls, t'han convidat sobretot perquè fa unes setmanes me va llegir una interessant carta teva a l'Avantguàrdia Digital, si no m'equivoco. També suposo que havia sortit en l'Avantguàrdia Real del paper sobre aquesta qüestió dels robatoris que preocupen. No et preocupen només a tu, que has estat víctima, sinó a més gent. Què n'has de dir, Paco?
Bueno, jo el mateix que he dit del primer dia, no? Vull dir, a veure, robo d'aquest altre robatori, a mi ja m'havien robat ja l'any passat, fa un any i mig.
Va ser a la Casa de Fusta.
A la Casa de Fusta, que és una casa que es presta a vindre a robar, perquè és la segona vegada que m'entra.
No a la Casa de la Pradera, és la casa... De... No donarem indicacions, sí. Els cacos que...
No, és que no val la pena, la veritat és que no val la pena, per vindre enriquits allà no ho trobaran. Però bueno, és igual, vull dir, la veritat és que la primera vegada em van saquejar la casa totalment, i aquesta vegada, doncs, bueno, com que tinc alarma i tal, va saltar, se van donar, suposo, 2 o 3 minuts per poder agafar el que poguessin, que no van agafar res, però bueno, van xapant quadros, suposo que... Vull dir, no sé, veure, més que res és el tema de la sensació d'impotència, no? Que veus que, bueno, que et poden atrapar, perquè jo lògicament sóc una persona que em poden controlar contínuament, estic a casa i si no estic a casa no hi ha ningú, o hi ha alguna vegada la meva parella perquè no coincidim, i lògicament, vull dir, estic puc estar al punt de mira, doncs, de poder entrar quan els doni la gana. No?
Escolta, vas anar a aquesta curiosa manifestació? Dic curiosa perquè diu que ningú sabia qui l'havia...
No, és que jo vaig rebre una...
Divendres passat.
Jo vaig rebre un mail, via mail, vaig rebre un mail en qual se'm convocava amb aquesta manifestació.
Així va ser però, via telèfon o mail, no, missatge telefònic,
correu electrònic, el correu electrònic, no? Però bé, clar, vull dir, el problema principal que vaig veure jo és que no convocava ningú.
No convocava ningú. Mm.
I clar, quan hi ha una convocatòria, qualsevol acte, qualsevol anònima, qüestió, que no convoca ningú, evidentment això fa mal de mal pensar ja, no? Sí. I per tant ja no, automàticament el gent ja...
Bueno, i llavors surt com surt, no? Surt com surt, que no hi ha ningú.
Clar,
no?
Evidentment, després passa això, no? Que hi van 10 o 12 persones i ja està. Perquè clar, jo penso que això no és seriós, no? Vull dir, si hi ha un moviment ciutadà real, autèntic, que reclama... A veure, jo penso que tothom ho reclama, sí, que tinguem seguretat i que ningú entri les cases, perquè sí, això sí, no agrada absolutament a ningú. Per tant, és a dir, des del primer fins a l'últim té ganes de que això no passi, no? Ara bé, si es vol fer una cosa seriosa, jo penso que s'ha de fer d'una altra manera, i amb la cara oberta, i som nosaltres, som un grup de gent que estem molt enfadats, que no sé quines coses, i que tenen tota raó, i que tindrien el suport de la majoria del poble, tindrien suport, per no dir tot el poble. El que passa és que no es pot fer les coses, diguem-ne, com si ho féssim d'amagat i ho féssim amb por, no?
Des de la ràdio vam intentar parlar amb algú que havia anat a la manifestació. Jo he vist les fotografies, conec la gent. Si ens voleu trucar, truqueu-nos, perquè el programa és en rigorós directe, no com altres. 83-00, no ho dic pel de l'Agustí, 83-00-44, 83-11-35. Ja ho sabeu, el primer que ens truqui i ens doni el seu parer... Té una magnífica ampolla de la cooperativa Marçà Falset, ampolla de vermut. De vermut real, eh?
Molt bé.
Truqueu-nos. Ja sé que esteu en campanya d'olives i us fem una salutació des de la ràdio, que deveu passar una bona estona de fred, eh?
Però tampoc entenc, ja posats a fer, no?
Perdona.
Posats a reflexionar en veu alta. I
endavant.
És una reflexió en veu alta només, no? És a dir, a veure, sí que és cert que, doncs, que hi ha hagut diguem-ne, un altre rebrot de...
Rebrot.
De tracaments, no? Sí. Però fa un any i mig també n'hi va haver-hi un altre, i fa no sé quants n'hi va haver-hi un altre, i però aquesta vegada, doncs, hi ha hagut pancartes pels balcons, sí. Hi ha hagut un intent fallit de manifestació, vull dir, no sé pas què ha canviat, no? perquè ara passi això i abans no passés, no?
Però jo suposo que hi ha hagut ara...
Però, és que, però a més, una altra cosa que me sorprèn, i ho dic aquí en veu alta i potser algú se pot ofendre, no? És que totes les pancartes tenien la mateixa lletra i el mateix estil. I això a mi em fa sospitar una mica.
A veure, suposo que va ser una mica la rebota de gent que es van sentir afectats amb això. Jo, per exemple, el dia que em va passar això, a l'endemà del matí...
Perdona, Paco, costa't el micro,
vale, perdona, és que ja
tens molt bona veu, pràctica, però... Sí. És que perdo la pràctica,
quan
eh?
Ens van robar, l'endemà em va trucar l'alcalde de Marçà, vull dir, cosa que li agraeixo, perquè vull dir, gràcies a ell se va moure una mica tot aquest tema, no? I em va dir, doncs, bueno, clar, que Marçà també havien entrat i que això, doncs, no hi havia dret, no? Que no podia ser i tal i qual. I ell va trucar al capità de la Guàrdia Civil de Tarragona. I al dematí em va trucar el capità a mi i doncs, el tio li va dir, escolta'm, jo no tinc res en contra ni de la Guàrdia Civil, ni Mossos d'Esquadra, ni ningú. Senzillament és que estem totalment desemparats.
No
és un tema ni dels Mossos ni de la Guàrdia Civil, és un tema polític totalment. Sí. Vull dir, aquí no contem per res.
I un problema social.
Jo poso l'exemple sempre, tu. Escolta'm, jo, afortunadament, no em cal anar al metge. Jo no tinc cap... No, de la societat poca cosa... ni trec, vull dir, ni vaig ni al metge ni del, fins avui.
És un home ple de salut, el Paco.
Fins avui.
Això que està en un bar, però ple de salut.
No, però estic...
Això ho fa la caseta de fusta.
No, la caseta, els aires de la muntanya.
Segurament.
Digues, Paco.
Escolta, arribes a casa, et trobes amb això, dius, bueno, el dia que necessites realment algú, truques i dius, bueno, estàs totalment desemparat, no pots comptar amb ningú. Llavors, bueno, jo, per exemple, és el que dic, no? Fa 4 dies hi va haver la volta ciclista aquí que van vindre aquests 4 tios a fer carreres a veure qui arriba primer, no? Vull dir que a mi...
O el ratlli.
450 Mossos, 450 Guàrdia Civils i tal. Resulta que el dia que et roben, que necessites, aquell dia no hi ha ningú.
Sí, sí.
I la culpa d'això no la tenen ells. Això és un tema polític. Això és un tema que...
Fas una bona reflexió, eh?
Home, però si jo això ho tinc claríssim. Sí. I precisament saps per què he volgut vindre aquí? Mm. I a més tu t'ho explicaré, si em deixes explicar-ho.
Sí,
a mi
sí.
M'ha tocat l'endemà TV3, La Vanguardia, RAC1. Tots van vindre aquí per fer una entrevista, no? I jo vaig pensar, bueno, pues fantàstic, perquè d'aquesta manera com a mínim agafa resolt això, no? Però escolta, la curiositat només era saber que jo tenia el porter de la Guàrdia Civil a 10 metres i no m'havien atès. I que els Mossos d'Esquadra anien per aquí i no venen. I jo els vaig dir, escolta, això no és un tema de Mossos ni de Guàrdia Civil, és un tema polític. I això no ho ha dit en cap lloc. Això ho han tallat a tot arreu, m'entens? Me m'ha trucat aquest altre dia d'una catalana i els hi vaig dir això. I el tio aquell en 2 minuts me va aviar, també, m'entens? O sigui, no interessa.
Sí, quan, i com que a mi tant me fot... Tallen.
Com que a mi tant me fot, vull dir, doncs,
sí, que
és un mica... tema polític i s'ha acabat. Vull dir.
Però és que un tema polític, però clar, que tu m'estàs comentant que, per exemple, els mitjans de comunicació són els primers que ho utilitzen.
Sí, quan els interessa.
Són els primers que ho fan política d'això.
Però això és el que em demostra que hi ha censura com abans igual, és que és el mateix. Segons que no ho diuen tampoc, perquè escolta, jo ho vaig dir obertament, vull dir, escolta, això és un tema que els polítics, com que aquí som quatre vots que venen a recollir, los hi fot dos collons que en roben, perdoneu.
Quedes perdonat.
Que en robin, que no robin, vull dir, aquí no tenen res a pelar.
Pesem poc.
Llavors, sí, sí. Estem com estem. Vull dir, llavors,
pesem poquet.
Ni ens hem de carregar la Guàrdia Civil, ojalà n'hi haguessin 25 més a cada puesto dels que tenim, m'entens?
Paco, ha quedat molt clar. A veure si algú ens truca i ens diu alguna cosa, eh? Perquè parlant dels robatoris, és espectacular també, ho comentàvem amb la Montse, a part de les glaçades que han malmès part de la... Ep, molt bé, endavant. Bona tarda.
Soc jo.
Sí?
Soc la Maria Carme Simó de Bellmunt.
Maria Carme Simó, una salutació.
Gràcies. Voldria comentar això que diu el Paco Vallllevell, perquè jo ho vaig pensar igual. A mi de moment encara no m'han robat res. Però això que diu el Paco, que ell està a dos passos de la Guàrdia Civil i que el dia que hi va haver el ral·li i el dia que hi va haver una volta ciclista hi havia més Mossos d'Esquadra que quasi participant.
Ciutadans, sí.
I això és el que vull comentar. Jo em vaig trobar amb la volta ciclista anant cap a Mora i em van passar un munt de Mossos d'Esquadra dient-me que em parés a la carretera. I amb un dels que va passar dient, escolteu, que és una volta de ciclista i una volta de Mossos. Perquè hi havia més Mossos que biciclistes, sí, sí.
Sí, però és el que, Carme, el que sí. Deia el Paco, coincideixes amb ell, que potser és un tema també més polític, els Mossos se limitin a creure ordres d'algú que mana.
Evidentment. Ells no poden sortir si no els hi manen, clar que no.
A veure, jo m'imagino, perdona, que en aquest cas el que és la volta i tal deuen pagar, no?, a l'Estat, de dir, escolta, necessitem 400 motors d'esquadra o 5.000
no,
i deuen cobrar d'aquí, perquè m'imagino que per la moral no ho deuen fer, perquè si no, quan m'ho roben també en tindríem 3 o 4. I, és que clar, no en tenim cap, tio, si deixa el que d'aquí, no?
El problema és que els Mossos encara, diguem, a la zona del Priorat i bona part de Tarragona, el que és aquests assumptes de robatoris no en té dins les seves atribucions, encara estem en zona de Guàrdia Civil aquí. I com ens ha passat en altres llocs de Catalunya, en aquest procés en què hi ha comarques que la Guàrdia Civil ja s'està retirant, però els Mossos encara no hi han entrat, en aquest intermedi ens quedem desprotegits.
Terra de ningú.
Aquest és un problema... Un moment que tenim la Carme en antena. Carme, que volies dir alguna...
Maria també pot dir que té raó.
Sí, volies dir...
Terra de ningú, però bé... Però doncs els polítics també els paguem perquè mos governen.
Evidentment. Sí. I escolta, de Guàrdia Civil només en tenim 4, també, però. És que de Guàrdia Civil tampoc no en tenim. Pobres tios, amb 4 que vols que faiguin?
Clar, aquest és un problema de gestió política,
sí, no
claríssim.
No són Spiderman, sí.
Clar.
Molt bé, Carme.
Doncs bueno, ja ho he dit, adeu-siau.
Escolta, dona les dades perquè tens dret a aquesta ampolla, eh? De la cooperativa Marçà Falset.
Ah, molt bé.
D'acord, dones les dades al control tècnic.
Molt bé, gràcies.
Una salutació, Carme, i gràcies per trucar.
Jo volia afegir això, que això se'n tracta d'un problema de...
Josep Maria, sí. Passen al davant les trucades.
Ah, una altra trucada, aprofitem-ho i tant.
Endavant.
Hola.
Bona tarda.
Hola, bona tarda. Soc la Consol Pi, que treballo a la farmàcia Compte.
Molt bé, Consol.
Bones, mira. No, que trucava perquè l'Agustí, que ha anomenat això de les pancartes, i, bueno, vam ser un grup de gent que ens vam animar degut als robatoris i així que hem tingut a la finca, pues a escriure-ho. I ell que ho trobava una mica sospitós, dic, no sé què troba sospitós.
No, queda clar, vull dir...
Només vam ser un grup de gent que han fet això i ho tenim penjats als balcons de casa.
Escolta, Consol, te puc fer una pregunta. Aquesta famosa, diguéssim, manifestació de 15 persones...
Ah, saps? No, jo no en sé res, tampoc.
Tampoc en sé res. No. Tu vas rebre també algun e-mail o alguna cosa?
No, què va.
No, és que comentava això, era per tot conjunt, no? Pel conjunt, sí, no? Vull dir, per la manifestació, per no sé què, per no sé quant.
Sí, no, jo de la manifestació no sé res.
No, vale, jo entenc perfectament que la gent que ha rebut en pròpia pell tingui aquest inquietud, eh? Vull dir, jo entenc perfectament això.
Sí.
Era una miqueta el conjunt de tot el tema.
No, aquest, és que el dir així sospitós, dic, no sé què li troba sospitós.
No, ho deia en aquest sentit, eh?
Vale. Llavors, només això, pues que mon sogre també, que s'ha mogut, ell i el Paco Tuero, que van ser dos dels afectats, i van anar al programa aquest Lo Club de la tarda, de l'Alberom.
Sí.
Llavors també a La Vanguardia també ha sortit mon sogre, pues, manifestant-se. I res, pues, una mica així reivindicant a veure si hi ha més Mossos o policia per aquí.
Però és que el problema que també, per exemple, jo a mi em van trucar per anar al club, no? Jo no hi vaig voler anar.
No hi vas voler anar.
Em va ser que hi van anar ells, no?
Sí.
Perquè vaig pensar que...
Van quedar una mica vetats, eh?
Veus? Una mica vetats.
Ja vaig fer d'anar allà.
Sí, molt de bon rotllo, però al final...
Sí. Semblava que aquell home de Figueres fos una mica un topo. perquè defensava moltíssim els Mossos, no és per criticar els Mossos, però que l'home li havia entrat dos vegades...
Que es mereixen moltes crítiques.
No, jo els Mossos no, i a més mon germà ho és, vull dir que no els criticaré jo.
És que tinc un bon company mosso que m'està a punt de decapitar.
No, per això no és per criticar ningú. El que passa és que aquell home semblava una mica un topo perquè li havien entrat dos vegades, però deia, oh, és que si viatges una mica pel món no estem tan malament com, per exemple, al Brasil. Bueno, és que tampoc no hi volem estar.
Això de la teoria...
És que comparar-nos amb Brasil és per plegar, eh?
Home.
Però escolta, jo la teoria la veig bona, ella en el sentit deia que els Mossos d'Esquadra, ells han actuat perfectament bé sempre, amb el poc que tenen, perquè tampoc tenen gent, que el problema segueixen el mateix tant aquí com a l'Empordà, vull dir, el problema el tenim igual, som quatre gats i no comptem per res.
Sí, sí.
Mira això de l'AVE si estan fotent cada dia cues per les coses. Clar, és que aquí no pintem res.
Consol, molt bé per la teva participació, eh? I anima't altres vegades a trucar.
Sí, sí, sí.
Però t'han passat al davant, avui te quedes sense
ampolla. Ah, no, sí, això és igual. Gràcies.
Molt bé, una abraçada.
Adéu. Bon dia, adéu.
Veieu el tema que penso que interessa la gent, eh? Interessa. Joan Maria, volies dir alguna cosa? Clar, jo... Acotem ja el tema perquè queda clar.
Jo crec que és un tema tan important, la seguretat, està en la base de la societat, de la convivència, que si ens sentim segurs. I em sorprèn que quan en una comarca aquesta qüestió està en dificultats, ni que sigui per la simple sense raó que estem en una època de transició entre guàrdies civils i Mossos, ni que sigui solament per això. Quan és una cosa que afecta tanta gent, que les protestes vingui de la gent particular i no dels polítics, dels nostres representants. Mm-hmm. Bé, nosaltres votem a representants polítics perquè ens defensin. I jo trobo que...
Que desparat d'aquest silenci.
Em quedo realment parat.
Potser el perfil Montilla s'encomana a tothom.
Jo crec que no és culpa del pobre Montilla.
Allò de parlar poc... Va dir gestos i no paraules, però la veritat...
Però, és a dir, a mi m'és igual que facin gestos, paraules...
Tu veus gestos? Tu veus molts gestos?
Clar.
Fets, no gestos, va dir fets i no paraules. Veieu molts fets?
A mi em sorprèn que d'aquest tema se'n comença a parlar quan gent que ha patit els robatoris es posa en contacte amb mitjans de comunicació.
No, és la manera, està claríssim.
Sí, però, mira, però el problema... Després, un altre problema. Després, a mitjans de comunicació... tallen, diguem-ne, l'essència del problema. Però l'essència del problema no és la capacitat dels Mossos, de la Guàrdia Civil, no sé qui. El problema
és la responsabilitat política.
Exactament. Ja no hi arriba, ja no arriba a l'opinió pública aquesta responsabilitat. Diguem-ne.
A mi, per exemple, La Vanguardia, bueno, m'ha pujat de la casa que estic, i al final, doncs, el comentari fora de l'entrevista, clar, és que d'aquesta manera, amb aquesta lloc, acabarà tothom, doncs, tothom haurà d'acabar amb pistoles a casa, no? Perquè això és la inseguretat.
Sí.
El diari que van posar, que si em tornessin a robar, comprarien una pistola, no?
I que no havies dit això.
Jo me'ls en guardaré prou, vull dir,
veieu,
por, no? Vull dir,
imagina't.
Ostres, no pot ser que et girin les coses d'aquesta
no
manera.
No pot ser que sigui un diari com La Vanguardia. Perdona, Paco, si un diari com La Vanguardia fa això, doncs imagina't què fa el Patufet, el diari que tenim a Tarragona. És que clar, és que és una mica lamentable, eh?
Va ser que tothom ho ha llegit i diuen, nen, ja tens la pistola.
Veus?
Jo penso una cosa, els mitjans de comunicació, i estem en un mitjà de comunicació,
sí,
poden fer molt mal o poden fer molt bé.
Parla del mal que poden fer, perquè aquesta setmana ha sortit aquesta notícia, Montse, que quan te la vaig comunicar et vas quedar garrativada, no?
Quina
aquest
era?
Programa aquest de cotilleus i de que la gent explica les seves misèries.
Sí, els encanta la gent aquests programes.
Aquest programa es diu, ho direm el nom, el diari de Patricia, surt una senyora i és assassinada al cap de 4 dies. Evidentment, el programa no en té la culpa de l'assassinat d'aquesta noia de nacionalitat russa. Es va que li van fer la sorpresa ja saps quina era. Que hi havia el seu exnòvio que intentava reconciliar-se amb ella.
Ella no ho sabia.
No va voler i al cap de 4 dies l'apunyala.
A Torribas ho va treure aquest dia. Va veure pel programa de la Torribas.
Els programes aquests, diguéssim, juguen amb les baixes passions de la gent, no?
Jo trobo que fomenten. És una manera de fomentar, encara que a la gent no li sembli, els instints aquests baixos que tenim les persones, no? Aquests instints més primitius. Jo trobo que és una manera de fomentar tota aquesta classe de programes.
I demà que doncs se fa aquest record de lluitar contra la violència de gènere, és escaient. Bé, però creieu que val la pena censurar programes?
Home, jo penso que la censura no és bona mai. Mai. El que passa és que...
Ni que siguin programes tan lamentables i tan patètics.
Jo, en el fons, jo penso que si hi ha programes lamentables és perquè hi ha espectadors lamentables.
Què has dit?
No, és així, sí, tal el que sona. És a dir, un programa, per exemple, com aquest que estàvem comentant ara...
Com aquest no és el nostre, no?
No, com aquest, com aquest que comentàvem ara... La, no, aquest no, aquest encara...
encara té un cert
nivell. El de la Patrícia, el de la Patrícia.
Dic. El diari de Patrícia, que porta més de 7 anys.
És a dir, veure, jo no entenc que hi hagi gent que, per exemple, vagi allí, per exemple, a reconciliar-se, o que vulgui demanar-li per casar-se, coses d'aquestes així. Això no pots fer tu a casa teva, en un bar, en un restaurant, tranquil·lament, sense la presència de ningú. Vull dir, no entenc que la gent vagi a explicar allí coses que no sóc capaç de parlar a casa. Això no, jo ja no ho entenc ja.
Perquè creus que,
ja, que
però,
creu
després, que
però, però després jo penso que hi ha, després hi ha la gent que ho mira.
Ah,
no? Perquè clar, la gent que
l'espectador.
A mi la gent que hi va, doncs va una miqueta perquè hi ha gent que necessita un minut de glòria a la seva vida.
Sí.
I quan un va a la televisió té el seu minut de glòria en la seva vida. I no és aquell, i millor és ell, ni que sigui fent el ridícul més espantós, però té el seu minut de glòria a la seva vida, no? Però clar, el problema és l'espectador, no? L'espectador que està buscant en aquell programa una misèria més grossa que la seva. I d'aquesta manera
se sent
reconfortada. Se sent reconfortada amb la seva misèria. Jo tinc una misèria, però encara veig que hi ha gent que està pitjor que jo. Per tant, bueno, ja està bé, no?
Jo recomano a tots els presents, així que abans em criticar La Vanguardia, i ho ha fet Paco, i penso que ha fet una bona crítica, La Vanguardia té bons col·laboradors, un que fa molt crítica televisiva, a mi m'agrada força, que és el senyor Víctor Amela.
Sí,
doncs, fa una reflexió i apunta bastant amb la teva línia. Dic, som els usuaris, si els usuaris no ens miréssim aquests programes no hi hauria gent que fes publicitat i s'acabarien dos dies. I aquest programa se'l miren cada dia gairebé 2 milions d'espectadors a la tarda,
No, és que, per exemple, això va dir igual, per exemple, amb el futbol, no? Que l'altre dia jo no miro mai el futbol perquè m'han fet avorrir al final. Jo jugava al futbol i m'agradava molt. Aquest altre dia surt el Ronaldinho aquest, igual que el Sant Pare, tu, tot blanc, una boina, tu...
Escolta, Benet, hi ha Benet sense.
Se veu una pre no sé què, ja. Vull dir, que clar, s'ha perdut el de l'espòria, no?
No, però
bé. Llavors, bueno, jo sé que, tio, tothom fos com jo, doncs aniria a acabar, perquè vull dir, cony, no podria portar res, perquè ho guanyaria en duro.
Esperonar, aniria
no
esperonar.
Jo no em gasto duro en res, ni en futbol, però, ni en res, perquè no em diu
ahir
res,
mateix,
no?
Ahir nit, te dono un exemple d'ahir nit. Jo ahir nit pujava de Tarragona a les 12 de la nit, no cosa així, i vaig posar la ràdio, no? I hi havia un programa esportiu,
sí.
o teòricament esportiu, perquè mitja hora que van estar parlant de tot, menys de l'esport, menys de futbol. A mi que m'interessa si el Barça ara canvia la junta, que si ara volen posar aquest, que si treuen l'altre... Que... Escolta'm, això no és esport. Això no és esport. L'esport és una altra cosa. L'esport és quan juguen els futbolistes al camp.
És la premsa rosa de l'esport.
Ah, ara també.
També
no?
Hi ha premsa rosa de l'esport.
S'ha transformat. Ara ja entenem esport, això també, no?
I dona més, la premsa rosa de l'esport... I que el futbolista faci més espots publicitaris, ojo el que guanyen,
Per això va sortir aquesta setmana la famosa frase ovelles negres, que també ha servit
per
vendre diaris, per omplir paper.
A no ser de què
va ser. Un jugador que està lesionat, Edmilson, que és també brasilè, em sembla, si no m'equivoco, va parlar que al vestuari hi havia ovelles negres que preferien més
doncs,
espots publicitaris que pencar.
Doncs avui el Richard diu... Té tota la raó. El que passa és que no ho havia de dir o no ho va dir. O sigui, se li critica no al fons, sinó a la forma.
Les formes. Nosaltres, digues.
És més important
la forma que el
fons.
Relacionant amb això que estem parlant, a veure, jo també vull reivindicar el dret a la llibertat, que inclou també la llibertat al mal gust.
Evident.
La gent té dret a tenir mal gust.
Sí.
Però és que la resta, vull dir, quan creiem, alguns creiem que s'estan superant determinats límits, tenim dret a reaccionar. I aquí vull afegir un element, que tot això és un negoci.
Tot.
Sí.
Tot. I per tant, en el moment que veguin perillar el negoci, aquest tipus de programa plegaran.
L'han de girar o li han de fer un giro?
I llavors, si hi ha un cert nivell en què acumulen certa mala premsa aquests programes, els anunciants també tindran mala premsa.
Sí.
I es comencen a retirar.
Sí.
L'estratègia jo crec que ha d'anar per aquí. De no buscar una autorregulació que mai existirà, sinó intentar crear una opinió general que afecti els anunciants. Ja veureu que els anunciants se retiren, aquests programes s'acaben immediatament.
Sí.
Mireu, aquesta setmana va carregada de notícies.
Estàs demanant un consumidor molt, molt responsable.
No pensava en el consumidor, en absolut. Pensava en
perquè...
sectors que creen opinió pública i que, diguem, el consumidor...
No, perquè, per exemple, una manera... Jo, ara se m'ha corregut mentre comentava això amb tu, no? De dir, si la marca X està patrocinant aquest programa, doncs deixaré de comprar i a més li diré a la marca. Jo a partir d'ara no compraré aquest producte perquè està anunciant aquest programa.
Jo no em refereixo tant amb això, sinó que escriu una certa opinió general que atemoreixi les marques. Jo no confio tant en la decisió individual dels consumidors.
No, però és que un i un fan molts.
Exacte, sí, però entre que alguns consumidors ho facin i es comenci a córrer la veu, el temor espanta molt a les empreses.
Molt bé, Joan Maria.
Es pot acabar un partit de futbol jugant amb traques del Tecna, per exemple.
Sí,
de
fet ja s'hi acaba, perquè la marca que porta esportius...
Home, els tios quan surten a l'aeroport, allò, escolta, sempre tot tios negociants i d'allò, i tot per fotre la pilota al forat, tio.
No, que Paco, vull dir, és un dels extrems. La Rosa compartiria l'opinió amb tu, perquè la Rosa, això del futbol... Ella la pilota, l'olla del caldo i prou.
Sí. Okay, a mi m'agradava.
Com tu, hi ha hagut gent que l'ha avorrit.
Com sempre, el problema no és el futbol. És tot el que hi ha al voltant del futbol. És dir, el futbol és un esport, però quan s'acaba els 90 minuts del partit comença una parafernàlia terrible que no té res a veure amb l'esport.
Per dir que genera molts llocs de treball, també.
Home,
si tu mires així.
Sí, perquè, claríssim,
que un diari esportiu pugui tirar cada dia més
que qualsevol diari general.
Llavors és el que passa. Per què aquests tios amb dos anys se cremen? Tots aquests jugadors, tota aquesta gent. Clar, amb dos anys generen diner, clar, viuen una vida de nit tal. Aquests dius com han d'anar a jugar a pilota.
Darrere d'ell hi ha 50 persones que viuen,
Clar, és que
darrere seu hi ha 50 persones que viuen. I per tant, ell ha de fer no el que vol ell, sinó el que volen aquells 50 que hi ha darrere seu,
Llavors ha de ser...
En depèn la vida.
Aquests xavalets, clar, si comencen, surten de la Masia, que encara no han vist res, llavors, clar, surten a matar, dos anys, hasta que es podreixen com tots i al carrer. I llavors, clar, cada dues temporades o tres, quan abans, a l'època nostra, un jugador del Barça jugava 10 o 12 anys, l'Eladio, tota aquella gent, i eren uns cracs tots, no? Vull dir, clar, s'ha malmès tot.
Ara parlarem d'altres cracs, el que llàstima que segurament molta gent, i bona part de l'opinió pública, els coneix molt poc. Paco Candela ens ha deixat aquesta setmana. Penso que és d'aquests homes que pancaire, humil, senzill, i que ha fet més per l'integració de molta gent que molts discursos. Ja sabeu que ell venia d'un poble remot de València, del Racó de Demús, se'n va instal·lar a prop de Montjuïc, a les cases barates que deien per l'exposició universal. Té una vida molt interessant. Té un llibre de referència que es diu Els altres catalans. També ens ha deixat aquesta setmana un personatge més conegut, però potser a vegades més pel seu aspecte histriònic que no per la seva vàlua, que és Fernán Gómez, que penso que devia ser, no ho sé, un home de certa vàlua professional, no?
Estava molt ben considerat, sí.
Us agradava ell com
a actor? A mi el que em va xocar molt és que dintre sobre el seu taüt hi posessin la bandera anarquista. Vull dir, jo...
No us coneixies aquest perfil?
És que no el coneixia i em sorprèn, a més, no? Que un personatge així...
Sí, però és curiós també, perquè estava a la Real Acadèmia Espanyola, que allò d'anarquista en té poc, també.
No, que vull dir, no entenc, no?
Ja saps que Paco ocupava un silló a la Real Acadèmia Espanyola? Perquè ell era escriptor, a part
de
ser.
Ni el de la bandera tampoc ho sé.
Bàsicament era dramaturg.
Dramaturg, no?
Sortint més era el tango, ballant-li el tango.
El tango?
Sí. Ai, tot el que és... el que ha sigut la cerimònia de condol, hi havia la seva fotografia allí i tot el rato anava sonant el seu tango preferit.
D'acord. Un curiós personatge, genio i figura, està a la sepultura. I el tercer, que també ha marxat discretament i va tenir un gran paper a la transició catalana, és el marit de Teresa Pàmies, ajudeu-me.
Gregorio López Raimundo,
el company de Teresa Pàmies, no? Ho dic bé. Gregorio López Raimundo.
Que és el pare del Sergi Pàmies.
Sí, el del PSUC. Un dels fundadors del PSUC, un dels que va fer molt per, diguéssim, per canalitzar el Partit Comunista i que acceptessin la curiosa transició. Que per això convidava avui el Josep Maria, perquè en tot això de la memòria històrica, el Josep Maria, que és un historiador expert en història contemporània, com ho veus tu? Aquesta memòria històrica val la pena mantenir-la? No és millor l'oblit, com diuen alguns? Com diu el Mariano Rajoy?
Senyors espectadors, acabo de ser atracat ara mateix pel presentador de la tertúlia. És que és un tema complicat. És a dir, clar, jo soc una mica del gremi dels historiadors i, a veure, de vegades abusem del tema de memòria històrica. És a dir, el concepte de memòria històrica s'ha convertit en un tòpic. Llavors, com a tòpic, està perdent utilitat cada per moments.
Tothom parla de memòria històrica. És a dir, com dir la paraula ja tercer món, que ja no ho identifica res.
Exacte, és a dir, qualsevol cosa és memòria històrica. I tots hem tingut memòria, això no és cap aportació novedosa. Llavors... A veure, si el que estem parlant és de que és necessari recuperar o estudiar aspectes de la nostra història que han estat oblidats, jo estic d'acord. Però diguem-ho així, no? O busquem una paraula que no sigui tan llarga, òbviament. Però hem d'enfocar d'una altra manera. És a dir, memòria sempre és subjectiva. Jo estic d'acord en buscar la subjectivitat, les opinions, les vivències personals de la gent. Això també és important. Sí. Però també m'agrada fer una reflexió més de caràcter general, a partir de com la gent ha interpretat o ha viscut la seva vida.
Ara t'ajudaré, Josep Maria. Sí. A veure, per què a certs partits polítics els hi posa tan nerviós la reivindicació, diguéssim, dels que van ser víctimes de la repressió franquista.
T'agraeixo molt aquesta ajuda, perquè crec que toquem el punt fonamental, perquè són hereus dels guanyadors de la Guerra Civil.
És a dir, combregues una mica amb el que deia Paul Preston.
És com, per exemple, fa uns anys, l'ABC va començar una campanya de reivindicar la memòria de Cambó com un catalanisme d'ordre que s'havia de recuperar. Però, clar, per què reivindicaven a Cambó? Perquè en el moment decisiu de la Guerra Civil va donar suport als franquistes. Llavors, és a dir, ells també tenen la seva memòria.
Sí.
Llavors, entrar en un joc de xocs de memòries trobo que no va enlloc, sinó que hem de reformular el discurs. I m'explico. Si estem d'acord en les llibertats i la democràcia, lògicament estarem en contra d'una dictadura. Si hi ha gent que vol recuperar la memòria i reivindica-la una dictadura, és que potser no estan d'acord amb un sistema democràtic. Llavors, que ho diguin clarament i no perdem més el temps sense entrar, sense acceptar
però clarament. Però saps que ara se posa de moda reivindicar Franco, també.
Sí, sí.
Vas a moltes grans superfícies i trobes uns llibres...
Però a mi el diumenge passat, al 30 Minuts, van fer un reportatge sobre Xile.
Sobre Xile, sí. L'assassí de Víctor Jara.
La funa, en diuen funes.
Funa, què és la funa?
La funa és que una sèrie de gent, quan descobreix algun dels diguem-ne...
Botxins de la dictadura.
Van allà al seu lloc de treball, a casa seva, i li diuen i reivindiquen, i els seus veïns, per exemple, que potser no ho sabien.
Sí,
fan una mica com de cobrador del frac,
sí,
de la memòria.
Una cosa així, no? De la memòria, sí.
Vaya manera de amargar-los,
Sí,
molt, no?
Mireu,
és que Xile, que ja, passat això, no?
Ja sabeu que aquesta setmana doncs, diuen que...
I per un segon, també recupero una altra cosa, d'això de la memòria històrica, i no ho dic per la memòria històrica, sinó com a curiositat de la història, també, no? O com deia el Joan Maria abans, que la memòria és subjectiva, no? Resulta que l'alcalde Porcioles de Barcelona sempre ha estat molt criticat pel seu urbanisme, no? I dijous passat, un programa de TV3, que es parla d'arquitectura i d'urbanisme, doncs diuen que una de les coses va fer l'Eixample, que van pujar dos o tres pisos totes les cases de l'Eixample, avui en dia és una ciutat sostenible. És a dir, avui en dia és una cosa boníssima. I als anys 60 això va ser molt criticat. Molt criticat. És a dir, el mateix fet, canviat de temps...
Sí, es veu diferent.
Canvia la visió i, per tant, canvia una cosa que als 60 era dolenta, perquè les cases de l'Eixample eren no sé què, no sé quantos, pujant dos o tres pisos, això era especulació urbanística, i resulta que ara allò va ser una gran idea,
sí, perquè
sostenible.
Ho,
no?
Perquè ho compares amb la invasió,
no,
de Deusats.
Exactament, és això.
És això, no?
M'entens?
I que trinxen el territori.
Ho dic en aquest sentit, no? Que el mateix fet, 30 anys abans o 30 anys després, canvia completament la visió.
Escolteu, i ara us posaré en un aprieto, que diuen en castellà. A veure, com se pot entendre que... els etarres, quan els jutgen a Madrid a l'Audiència Nacional, que encara és un d'aquests tribunals que té ressavis franquistes, eh?
Sí,
perquè
és que hauria, curiós,
hauria de desaparèixer, tots els experts ho diuen. Doncs tenen la deferència de posar els intèrprete en euskera, gent que potser estan carregats de sangs i de delictes greus, i un pobre xaval que, mira, fet, si vols, la bratolada o la xiquillada de cremar una foto del rei.
Ara ho has dit, un pobre xaval. Sí. Aquesta problema. Jo penso que el jutge
multat,
va ser...
Multat.
El jutge va ser condescendent. M'entens? Jo penso que el jutge va voler ser paternalista i condescendent amb aquests nens, no? Amb aquests nois. Es va tractar així, com tu, sí. Molt bé, no?
Els hi va posar multa, però,
Sí, bueno,
no, multa,
clar,
condescendent.
Els hi perdonava la presó.
Però no els hi va posar intèrpret.
Però, a veure, perquè vosaltres ja sou prou intel·ligents i ja sou capaços per entendre... M'explico, la idea és aquesta, és a dir, els terroristes... Són els enemics a batre, els islamistes són els enemics a batre, però aquests pobres catalanets,
catalanets.
Una mica de compassió, no? Una mica de compassió. I clar, la compassió és paternalista i es tracta en paternalisme. No, va, no et posaré a la presó, no sé, en els seus cantos, però home...
Parlem a
castellà, home. Tu ho hem entès, home, que tu t'entrem un tio de 30 anys... Ho entenc, no? M'entens? I jo penso que va ser un tracte excessivament paternalista,
ja,
condescendent.
Ja m'entens, i a més paga la multa. Ho sembla correcte que al segle XXI s'imposin multes per cremar fotografies.
Aquesta és l'altra.
Tornem a tocar el tema de la llibertat individual,
aquesta
la llibertat de crítica, la llibertat del mal gust.
Però en què va la doble vara de mesurar? Perquè aquest dissabte, sabeu que apareix un personatge del Ku Klux Klan per Barcelona a fer una xerrada?
Ah, sí, sí.
No,
sí, a la famosíssima llibreria Europa. Aquesta llibreria...
Sí. És que ara ho han despenalitzat, no sé quin país, no sé si Alemanya o aquí.
Sí,
aquí,
havia aquí. Sentit alguna cosa.
Que han despenalitzat
la negació
de l'Holocaust. Sí.
Que això ve a trencar el tòpic, que s'acostuma a dir que totes les idees són respectables, jo crec que això ho hem d'acabar per a sempre.
No,
hi ha idees que no són respectables. Ara, jo també crec que la gent té llibertat a defensar idees que no són respectables. Ara, tots després dic que allò no hi ha forma de que s'ha de criticar. Una cosa és defensar idees no respectables i una altra cosa incitar al delicte. I aquesta és la diferència.
I Magdalena Álvarez no incita al delicte amb aquelles declaracions antipartia que doblar...
Però ahir van obrir el túnel de l'AVE al Pirineu...
Per no passar cap tren.
No, i ella va anar-hi per França.
Sí.
No va passar per Catalunya, va anar per França.
No va passar per territori ocupat.
És curiós això, no? És a dir, obren el túnel de l'AVE als Pirineus, i la Magdalena Álvarez, com a ministra, se'n va a veure el túnel per la banda de França. No passa per Catalunya.
No,
curiós.
No coneixia aquest...
És curiós, això,
Va fer un tour turístic.
Sí.
No ho tenim solució. Aquest altre dia el Toni Oronsans me va deixar... Teníem un de revistes d'allò... Com se deia aquella revista d'abans de la guerra?
Benegre?
No.
Una d'humor?
Una que es feia per aquí, sí, del...
L'Esquela de la Torratxa?
L'Esquela de la Torratxa. No? I té una sèrie de números i tal, no? I estàvem buscant articles allà, i clar, tots els articles igual que els d'avui, Vull dir, el tema de Madrid, el tema... exactament igual, és que no tenim solució.
Les coses no canvien,
Els articles serveixen exactament per
avui. Això vol dir que no han canviat tant.
No, gens.
I aprofitant que tinc tres docents, perdoneu, ara que fem com un partit de tennis, passem d'una cosa a l'altra, però és que tenia moltes coses aquesta setmana. Surt. Vau veure l'entrevista que li fan a Montilla? Algú de vosaltres?
Va un trosset. Jo vaig veure un trosset.
Sí, un trosset. Una pregunta per a vostè.
Un trosset, sí.
Evidentment no és un personatge que entusiasmi molt sentir-lo parlar. Això és la veritat. Bé, però al marge d'això, se li fa una pregunta que molta gent se li fa. On porta vostè els seus fills? Perquè la gent li fa aquesta pregunta perquè ja saben, no? Ho vau sentir, no? Que era una opció personal, la llibertat personal, a una escola privada de pago, elitista, col·legi alemany. I acabat resulta que surt al cap de dos dies un informe del malament que va a l'ensenyament... L'ensenyament públic a Catalunya, no?
No, Maria? aquest informe no es publica tot.
Perdó. Perdona, rectifico. Sí, l'ensenyament en general a Catalunya, amb la diferència entre l'ensenyament públic...
Suspèn Catalunya,
Suspèn Catalunya, però hi ha una gran diferència entre el que seria el sistema públic...
Correcte, però vull dir que suspèn Catalunya,
Suspens l'ESO Catalunya, no? La mitjana d'abandonament escolar molt més alta que Espanya, la gent que no es gradua molt més alta que Espanya, unes diferències espectaculars, per exemple, amb el País Basc. El País Basc se gradua, el 84% es graduen, no sé. I a Catalunya només el 69%. Hi ha una
diferència. No sé si dimecres o dijous, el diari Tarragona, que l'única cosa bona que té és l'acudit de l'última pàgina.
Sí, el Faro.
Sí, sortia un senyor amb una taula i amb un nen al davant i pregunten, i això què és? Diu, això és un adolescent de 14 anys. Ah, molt bé, molt bé. I ell era el que havia doncs, dissenyat l'ESO, diguem-ne, no? És a dir, no coneix la realitat, no? Jo penso que una miqueta el problema de l'ESO comença per aquí, no? Que qui ha dissenyat l'ESO no coneix la realitat
dels instituts. Qui ho paga? La canalla, no, sobretot?
Evidentment.
Com I sempre, també els professionals.
Com sempre ho paga el més feble.
I els professionals de l'ensenyament.
Correcte.
Que te fan fer experiments.
I les famílies, i per tant la societat en general ho paga.
I qui té diners, què fa? O qui té cert prestigi personal, o té possibilitats, on deriva la canalla?
Sí, no.
I en què es converteix l'ensenyament públic?
Jo no vull criticar
l'ensenyament
públic.
I com es predica? No.
No entraré en el joc de criticar l'ensenyament públic.
No,
penso que...
no, en què es converteix? Però qui ho converteix?
No, que sí.
Un senyor socialista.
A qui ha dissenyat el
ho dic a la català, que un senyor socialista m'envia la canalla amb un col·legi concertat que vagi a predicar el desert. Com diuen en castellà, una cosa és predicar i l'altra cosa és d'artrigo. Home, és que ja és per apaga i vámonos.
El problema és que si hem de començar a buscar solucions, el problema és que algunes seran políticament incorrectes.
Segurament que les bones seran políticament incorrectes, segurament.
I per tant hem de començar a ser valents tots. Ja n'hi ha prou de dir...
Hem de tenir els nens fins als 16 anys si no volen estudiar allí, no se'ls ha d'oferir una cosa diferent i que els aprengui a ser responsables.
Això tothom ho veu i per tant, escolta, una mica de valentia i dels polítics també, que per això els
bàsicament
hem elegit.
D'ells.
Bàsicament d'ells. I que diguin certs alumnes als 14 anys no volen estudiar, però han de continuar dins del sistema escolar. Correcte. Però fent altres activitats.
Mira, Josep Maria, els primers anys de la democràcia amb l'UCD es va dignificar molt l'ensenyament públic, perquè abans hi havia allò, el col·legi dels rics, els col·legis de pobres, jo me'n recordo, el poble, els que tenien diners anaven als hermanos i els qui no es quedaven en les escoles nacionales de niños, amb un mestre amb 6 cursos a base de mastegot. Amb els inicis de la democràcia es millora, però ara tornem a tirar enrere i no hi ha dret. No hi ha dret que la xarxa pública pugui ser assistencial.
Fins ara ha estat exemplar, la xarxa pública.
I no hi ha dret.
Però jo penso que
i que partits d'esquerres no tinguin més sensibilitat, Però bueno, ja veieu en quin exemple es predica.
Bueno, però ja veu com està doncs, el tema d'eleccions cada vegada. Vull dir, cada vegada vota menys gent i cada vegada votarà menys gent. I això és el que em fa por a mi també, no?
Ja saps que hi ha el català emprenyant. No has mirat aquesta pàgina web? Jo ho dic a tothom, mireu-la. Jo encara sí, no l'he vist, però...
Ah, ja...
Soc el president de l'emissora i també amb petits incoherències. Doncs sí. Algú l'ha mirat?
No, el conec.
Diu que entrant més de... Hi ha 25.000 signatures.
I què és, però? Que...
Català emprenyat, no sé si és .cat o .org.
No, ha de ser .cat, segurament. No?
Escolteu, perquè ens fem passar una mica aquests acaloraments dialèctics, anem a caminar tots per Sant Gregori, perquè demà ens toca el projecte Grèfol, s'inaugura a Sant Gregori. Però me sembla que ara el meu amic de tècnic, el projecte Grèfol de Sant Gregori, demà tira endavant, animeu-vos tots en els actes des de bon matí.
Agost del 1957, Falset es prepara per una gran festa. Però primer anem a missa major amb l'Ajuntament en ple. Celebra la missa el cardenal Don Benjamín de Riba i Castro. I després amb el senyor cardenal a llom del cavall de Don Hermenegildo Martí cap a Sant Cristòfol, que hi falta gent.
En arribar a dalt, el senyor cardenal, l'alcalde senyor Emilio Llorenç, mossèn Josep Vidal i demés autoritats, la família Olives fa donació al poble de Falset de l'ermita i terreny per construir el camí i es posa la primera pedra de la nova ermita. Però tot el projecte es paralitza.
Octubre de 2007, 50 anys més tard. El camí és una realitat i diumenge 25 farem la inauguració popular. Tot el poble hi esteu convidats.
A 9:45, missa a Sant Gregori. Després, esmorzar a l'àrea de lleure. I a 11:45, la pubilla i el fadrí tallaran la cinta del camí. I tots cap a dalt a l'ermita. I ballarem sardanes amb la banda.
Us hi esperem! Organitza Grèfol!
Amb la col·laboració de Ràdio Falset. Ja està.
Tenim una trucada? La gent, ens ho estem passant bé, eh? Endavant! Qui ens truca?
Sí, hola, Jaume i companyia, soc el David Rensanz.
Hola, David, una salutació.
Hola, què tal?
Digues.
Escolta, mira, jo simplement volia fer una reflexió, i és lligar dues reflexions que s'han fet aquí durant el programa. Del Paco, en la qual la comparteixo 100%, i una de l'Agustí, la comparteixo al 100%, no? El Paco deia, parlant de seguretat, clar, la culpa és dels polítics, perquè és així, no és ni dels Mossos d'Esquadra, ni de la Guàrdia Civil, sinó que és una decisió política posar o no posar més seguretat en un lloc determinat. I l'Agustí deia, per una altra banda, si a la tele hi ha programes cutres...
Cutres.
...en ciutadans cutres, per dir-ho així, no?
Sí, sí.
Clar, si l'administració és incapaç de garantir-nos tres dels pilars de l'estat del benestar, que són la sanitat,
sí,
l'ensenyament i la seguretat,
sí,
dels quals avui n'han parlat de dos,
sí,
i l'ensenyament... perquè no cal parlar de sanitat pública si t'has de posar una operació de catàtes o una cadera, no sé què. Això vol dir que és un problema polític. I la classe política en general, tots estarem d'acord, és que si hi ha alguna cosa és d'una mediocritat absoluta. I ara, hosti, si hi ha programes cutres, és perquè hi ha espectadors cutres. Si hi ha polítics mediocres, és segurament perquè la societat és mediocre.
Poses el dit a la llaga, eh?
Ah, és que el problema és que la societat és mediocre però... perquè els polítics fan que sigui mediocre. Mm.
Jo crec que no. Jo crec que el primer que hem de fer, o almenys jo sempre ho intento, professionalment i personalment, és veure quina és la meva pròpia culpa. I han fet tots, i jo el primer, absentisme d'això de la cosa pública. I ho hem deixat en mans d'uns senyors, que són els polítics professionals, que tenen un perill bestial, com estem veient, perquè poden convertir un país amb empenta en un país absolutament adormit, deprimit i emprenyat.
Sí.
Llavors, jo crec que la reflexió aquí és...
I de funcionaris en el mal sentit de la paraula, eh?
Perdona?
I de funcionaris en el mal sentit de la paraula.
I de funcionaris en el mal sentit
de la paraula.
Efectivament.
Sí.
Efectivament. Llavors, davant de tanta mediocritat, lligo les dues reflexions, la del Paco, de dir, és una qüestió política. Sí, senyor, els polítics no ho estan fent bé. Sí, senyor. Però ho lligo amb el de l'Agustí. La societat, estem adormits, fem absentisme, i jo el primer, fem absentisme, i ho hem deixat en mans d'aquests senyors que precisament, parlant-ho clar, que no durarien 15 dies en una empresa privada normal i corrent. Simplement era aquesta reflexió, senyors.
Molt bé.
David,
molt
bé. Ha estat un plaer escoltar-te i una abraçada molt gran, eh?
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Adéu, David. Adéu.
Bé, em sembla que ens ho ha dit clar i català, el David.
Sèrio, això, eh?
No, home, vull dir, una cosa no treu l'altra. Podem fer xirinola, però és veritat.
Sí, no, és...
Perquè... Ah, i té mèrit, perquè ens ha trucat des de Barcelona. Ja veus que Ràdio Falset travessa, arriba...
Fronteres,
passa els esvorancs.
Sí, però quan arribes al túnel, al primer túnel d'aquí dalt, al d'allò, Ràdio Falset ja no se sent, eh?
Però Corbera se sent. Corbera d'Ebre se sent.
Sí, i Ginestà també se sent.
Bueno, però escolteu més, és una emissora municipal o local, digui com vulgueu, i estem...
Com que local?
De que pugui arribar fins a Austràlia, també,
més,
eh?
Més, que estem, que
podem estar contents que arribi fins a Austràlia. Sí,
però és curiós que és per dir alguna cosa, si hi hagués una municipal, no? Vull dir que vinguin emissores d'aquestes de categoria, i llavors dic que no, veus? Van anar al programa aquest del Club de la Tarda, i també he dit que no van parlar com volien parlar, no?
Ja. Sí, sí.
Això és el que et demostra, no? Com està el pati.
No, és que te fa... Sí, te fa pujar la mosca al nas.
No, si cada vegada et diuen, escolta'm, i tu tens acord de la Guàrdia Civil al 100 metres? Sí, home, sí, però això no és el cas.
No, és veritat. L'arbre tapa el bosc. L'arbre tapa el bosc, eh? Ells van...
L'anècdota és més important que
la categoria. Mireu, a mi m'ha agradat, aquesta setmana, aquest, diguéssim, un polític m'ha agradat com ha parlat el senyor Herrera d'Iniciativa a Madrid. Dient-li, vostè és un tren només per... Ho va dir així, pels pijos. I la gent de Rodalies... que són la gent treballadora que tira endavant un país, que s'aguantin, eh? Vostè no té vergonya, li va dir.
Sí, és que penso que el 90% de ciutadans de Catalunya...
Qui agafarà l'AVE?
Mai agafaran l'AVE.
Jo no.
Sí,
és que estic segur, eh? No.
A veure, jo crec que l'AVE és molt important, però clar, és a dir, sempre en tota la vida cal buscar equilibris. Que Espanya sigui el país, em sembla, que d'Europa, que tindrà més quilòmetres d'alta velocitat, és que potser ens hem desequilibrat molt a Espanya. Jo crec que un AVE Madrid-Barcelona-França és imprescindible per enllaçar amb l'aeroport.
Però potser era prescindible l'any 92.
Clar, i a França és imprescindible.
I es va anar a Sevilla.
Més que el 2012.
Però clar, és a dir, invertir tants diners amb AVEs, amb AVE Madrid-Valladolid, per exemple, i en canvi les rodalies, deixar-les tal com estan, i els regionals.
I els regionals,
els regionals, i fan vergonya.
És un tema de medalles, tot això, ja es veu claríssim. Sí. És un tema de medalles.
Això, home, vacila molt un tren així futurista.
Ja em diràs, no?
Aquí està el problema, que vacila molt.
Sí.
Vacila en qui vacila la societat? Malament, doncs. La societat vol dir que se deixen llibernar per un tren que veurà passar, no?
Però és que jo crec, igual que des de fa uns temps, tenim la sensació que a Catalunya ens hem de posar les piles ja,
sí.
No solament els polítics, sinó també la societat. És a dir, sí. Davant d'una mobilització social, els polítics també els agafa por i pànic.
I
per tant, ha arribat el moment que tots plegats, des de la societat civil, des del debat públic, els fem agafar pànic amb segons quines qüestions.
Jo penso que en aquests moments a Barcelona, la Cambra de Comerç, tota aquesta gent, el Foment del Treball, tota aquesta gent estan posant les piles als polítics, precisament, no? Mm-hmm. Cosa que feia... Me sorprèn, no?
Sí, no sabien...
Me sorprèn.
No, Agustí, ara, no? Agustí, però podem fer alguna cosa si la societat diu en una estadística, que a vegades són una mica enganyoses, que ens passem 8 anys de la nostra vida mirant la tele?
Que
sembla el gran invent per dormir la gent.
Pots mirar la tele, el diari Patrici, com deia abans, o pots mirar un documental interessant.
Sí, home, tant,
també hi ha coses interessants.
Tu també ets d'aquells que es miren els documentals de la 2 o s'adorm?
Jo no miro mai cap documental de la 2.
No te mires el Tomate?
Tampoc. No, però vull dir que no es tracta d'això. Es tracta de que, a veure, jo penso que la tele és bona. L'únic que has de fer és seleccionar.
És com tot.
Estic totalment d'acord.
És l'ús que em fas, no? Vull dir, és que l'ocupes d'això, no? L'ocupes no d'això.
I què et semblen, això dels 8 anys? Et semblen una quantitat curiosa o no?
És que, clar, això amb macroxifres d'aquestes...
No em fas gaire cas.
No. També dormim un terç de la nostra vida.
Dormir
un terç de la nostra vida.
Jo un parell d'hores al dia la veig, però
és que forma part de la vida.
Totalment educativa. Doncs jo miro el 33, miro la 2 i poca cosa més, perquè és que ja no dona per més. Vull dir, no suporto la televisió. Una altra cosa és com el futbol que deia abans. Està passant el mateix amb la tele. Jo estic amb la ràdio, ja. Passo a la ràdio.
Però mira, ahir feien un programa de... Volien recordar en Paco Candel, però resulta que me li passen l'entrevista a 2:15 de la nit. A les 2:15 de la nit tens son i ja no et mira res.
I menys una entrevista.
No sé, penso que hem fet un bon repàs de coses. Jo no sé si el meu amic controlador tècnic Jordi Borja me dona uns minuts més o me fa callar, perquè a vegades volen anar a dinar. Ah, bé, diu que ara em sembla que us haurem de deixar perquè hi ha el programa de l'Agustí.
El nou.
Gravat, enllaunat, però és igual.
És un programa d'entrevistes que necessita una certa tranquil·litat.
Molt bé.
Requereix un cert... I clar, com que són persones que tenen moltes obligacions, a vegades no pot ser una altra mina.
Molt bé. Us recordo que la setmana que ve...
Avui toca la mina.
Escoltarem a la mina. A quina hora és?
Ara.
Ara.
Ah, ara. Sempre.
Recordeu.
Una repetició.
Recordeu. Fira de Sant Andreu, la setmana que ve. Me sembla que ens visita el Montilla. Per el divendres, per obrir boca, aneu a la conferència que fem a l'Ajuntament, a 8:45. Paco, ha estat un plaer tenir-te.
Jo també.
M'hauràs perdonat, no?, de no haver-te convidat abans. Gràcies, me'n vaig en pau, eh? Agustí, gràcies per donar-me un cop de mà. Montse, també moltes gràcies.
Te fitxaré al programa de les mestresses.
I Josep Maria, moltes gràcies. Moltes gràcies. I a reveure el control tècnic, Jordi Borja, fer possible que això hagi arribat a casa vostra. I moltes salutacions als que ens heu trucat. Bon cap de setmana. Adéu.